Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hem de tornar. No podem permetre que això ens nubli la vista del camí que portem recorregut i del que encara volem recórrer, no? Perquè jugar semifinals i finals de Copa del Rei no sigui un esdeveniment únic que expliques als teus nets, sinó que sigui on volem estar i on hem de mereixer estar. I avui hem estat molt a prop, però no hem pogut fer aquest darrer pas.
President, anava a dir, Juan, bona nit. De totes maneres, és per estar orgullós del paper de l'equip, que fins a l'última dècima de segon ha tocat la victòria amb les mans.
Sí, no tinc res a dir dels meus jugadors, dels meus entrenadors, de la seva voluntat de guanyar avui, del seu esforç, de la seva concentració. Res a dir més que agrair-les l'esforç i animar-los a continuar d'aquesta manera. I el que deia, sé que el que vaig a dir ara pot sonar una mica de burro, no? però fins a cert punt és bo estar fotuts perquè no hem pogut arribar a una final de Copa del Rei.
I tant.
Perquè això vol dir que estem lluitant, estem competint per ser-hi en aquestes fites. I això sé que no serveix de consol per a ningú, no serveix de consol ni per a mi mateix. Però no per això deixa de ser veritat. Llavors, avui estem tots molt fotuts i avui dormirem molt malament si dormim, però demà surt el sol una altra vegada i tenim altres competicions i tenim un model de club i un model de bàsquet que volem defensar i potenciar i això és el que hem de continuar fent i aprendre de lo fotuts que estem avui per no tornar a estar tan fotuts. Però l'esport és així, l'esport és real. Podria haver estat al revés i tenéis que estar molt fotuts i nosaltres eufòrics, però això és el que hi ha. Això és el que hi ha i això curteix i això ensenya.
Jo volia fer-te una segona pregunta, Juanan, i és, durant molts anys, un dels grans esforços del club ha sigut estirar la gent de Badalona cap al club. Després del que s'ha vist en aquesta Copa, del que es va veure i del que es va viure ahir en aquest pavelló, nosaltres parlàvem a la ràdio ahir de que s'havia produït una sensació còsmica, no?, entre l'afició i la gent. Del que s'ha vist avui, de tot el que has palpat en aquests dies de Copa, tens la sensació de que la relació del club amb la gent de Badalona amb aquesta Copa hi ha un abans i un després?
Jo crec que aquesta Copa, més que un abans i un després, ha estat la culminació d'un procés que porta temps. Mira, no sé que estic mirant molt enrere i potser perquè necessito algunes eines, no?, per agafar-me. Però jo recordo la temporada passada quan vam jugar contra el Barça de Lliga Regular, que vam obrir tota la part superior de l'Olímpic, i un soci amb llàgrimes als ulls em deia: pensava que mai més ho tornaré a veure així. Des d'aquell dia ho hem fet moltes vegades, i ja no solament contra el Barça o el Madrid, ho hem fet contra Manresa, i ho tornarem a fer. Això vol dir que sí, que la gent està tornant i la gent creu una altra vegada i gaudeix amb la penya, i això és el que hem de fer. I és veritat, ahir i avui ha estat espectacular al Palau i fora del Palau, i tota la gent de verd i negre i amb aquests ulls de, no, d'il·lusió i tal, potser m'estic posat una mica transcendent, però aquest ha estat, no vull dir la culminació, però sí el fer-lo palpable i visible per tothom, no? I hem de repetir. L'any passat el playoff contra Tenerife va ser increïble al Palau, el playoff contra el Barça va ser increïble al Palau, i aquest any tenim fites per lluitar-les, i segur, de ben segur, que el Palau i la ciutat tornarà a vibrar amb el seu equip de bàsquet més representatiu, però no podem oblidar tots els equips de bàsquet de la ciutat, perquè estic segur que moltíssima gent que avui porta una camiseta verd i negra juga en altres equips de la ciutat, i nosaltres hem de ser el motor de tot això. sí, definitivament m'estic posant massa transcendents.
No.
Demano disculpes.
No, per res. Només faltaria que en moments així no ens posessin transcendents. Només faltaria, president. Juanan Morales, ho ha dit Pau Ribas, que segueixin amb nosaltres, doncs, que la gent segueixi amb el Joventut de Badalona. El seu president és el Juanan Morales. Està tan directe avui en aquest Tu diràs des de l'Olímpic de Badalona. Una abraçada, Juanan, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bona nit al Juanan Morales. I abans de tancar el bloc dedicat a la penya, mira, una última opinió, i vaja, una opinió de prestigi, com és el director de la revista Gigantes del Bàsquet, el David Sardinero. Hola, Sardi, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Final inèdita, però sobretot el que acabem de viure avui. Tu que n'has viscut tantíssimes, tu que, vaja, sou un dels motors del bàsquet aquí, en aquest estat. Que xula aquesta copa i que xula l'afició de la penya, com s'ha volcat, no?
Sí, la verdad es que el ambiente ha sido sensacional. Ha habido, yo creo que durante todo el día, además, no solo en el partido, sino todo lo que ha rodeado un poco al pabellón y a las actividades que había alrededor. Un ambiente, como digo, sensacional. Y deportivamente, creo que ha sido la mejor de los últimos años, de verdad. La de más emoción, la de más opciones, la que más nos ha tocado, porque casi, yo creo que todos los partidos han sido, o han tenido, salvo, bueno, alguno, un final apretado. Y bueno, esa sensación de siempre agridulce cuando ves al equipo de, en este caso de casa, pues tenerlo tan cerca, tenerlo tan a mano, y que pues esos detalles finales se le haya podido escapar.
Clar, parlar-se de una final sense Barça i Madrid, potser és de, home, però és que realment en termes de competició també està molt bé que hi hagi aquesta diferència i aquesta competitivitat i que hi hagi papers com la penya, com el Tenerife, que puguin arribar aquí, no?
Sí, yo creo que para... Obviamente mediáticamente es diferente, porque el tratamiento es diferente también y seguramente el espacio que tengan algunos espacios es, valga la redundancia, es menor, pero para el aficionado, incluso para la salud de la competición, yo creo que es bueno que pasen estas cosas, que pasen cosas inesperadas, que pasen cosas, que haya historias, que haya equipos que puedan tener sus ampliar sus palmarés, tener sus propias leyendas, y en este caso, bueno, pues le va a tocar a Unicaja o a Tenerife hacer algo histórico. En el caso de Tenerife, fíjate, ganar dos títulos en una semana, sí, ganaron, sí, el domingo, y en el caso de Unicaja desde 2005 no la tienen, con lo cual, bueno, como digo, yo creo que aunque mediáticamente es otro debate y creo que habrá tiempo para ver qué repercusión tiene o si se nota tanto o no, pero creo que para el producto y para el aficionado es bueno que haya otros equipos que también toquen finals y toquen títulos.
Sí, sí, i que tot ho faci encara més bonic. El director de la revista Gigantes del Bàsquet, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bona nit.
Amb el Sardito també, en aquesta opinió per tancar el bloc de bàsquet. Ara de seguida seguirem amb la resta d'informacions, però abans, a veure, hem de tancar algunes qüestions, com per exemple, teníem un concurs tota la setmana a Instagram per guanyar una entrada doble per aquesta gran final demà de la Copa del Rei, a les 7 de la tarda, Unicaja-Tenerife. Doncs bé, era un concurs a Instagram, insistim, en què havíeu de respondre amb qui aniríeu, i ja tenim guanyador. La guanyadora és la Magda Ruano, que anirà, diu, amb la seva filla, que vol anar amb la seva filla. Doncs felicitats a la Magda des d'aquí. I, és que avui estem generosos, de fet. Per tant, Mundet, demà hi ha un altre esdeveniment, diguem-ne, important, de pes, com és aquest Barça-València femení al Palau Blaugrana.
Sí, és l'homenatge que li farà la gent del Barça a l'equip que va guanyar fa ara 20 anys la primera lliga femenina de la història del bàsquet blaugrana. Llavors era el club el patrocinador del desaparegut universitari, de la mà d'una joveníssima Laia Palau, Núria Martínez, Marta Fernández, que van guanyar en el playoff el títol a València Bàsquet. Demà hi ha un Barça-Sant Feliuenc, València Bàsquet a les 12 del migdia al Palau Blaugrana, i es, diguem-ne, es farà un homenatge amb tot l'equip, llevat de Sílvia Domínguez, que és a Salamanca, està jugant, no podrà venir, serà l'única baixa, la resta amb Carme Lloberes, l'entrenadora al capdavant, serà demà a partir de les 12 del migdia, en partit que es viurà en directe al Palau Blaugrana.
Estem que ho tirem. El primer que truqui ara mateix al 902-47-700, dues entrades per aquest partit de demà. Mira que generosos estem. La penya ha perdut, malauradament, però estem generosos aquí al Duigas. Per cert, demà també a les 6:10, Esperoni Girona Gran Canària, i a les 7, Cadí la Seu a Saragossa. 24 minuts per sobre de la mitjanit, ens aturem aquí, després d'aquesta, insistim, derrota del Joventut de Badalona davant el Tenerife. Ha estat una llàstima, la penya no s'ha pogut classificar per la gran final de la Copa del Rei, la seva, la de l'Olímpic de Badalona, però ha fet un gran paper. Una pausa i de seguida seguim amb més temes, aquí el Tu diràs.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de pany o fruits. Una llet almendrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1. Podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Un soroll molt fort, que va ser quan va trencar el que era la presa.
A Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1. Tots som...
Més...
1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de 8 TV que ningú es perd.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
5, 12, 15, 21 i 39. I els sols, el 3 i el 4.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa.
Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som u.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots som amb el patrocini de CaixaBank, Kia i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'una de la matinada, aquí seguim al Tu diràs amb molts més temes des de Badalona, però avui han passat altres coses, com per exemple, en futbol, fora del bàsquet, ha guanyat el Real Madrid, ha guanyat davant l'Osasuna, i vaja, no hi ha hagut sorpresa, no hi ha pogut haver sorpresa, malgrat els esforços del Bellera. Tertúlia Express avui per comentar-ho tot plegat, tinc alguns dels habituals del dissabte, com per exemple el Marc Carmona. Hola, míster, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
I també el Ferran Correas. Hola, Correas.
Hola, bona nit.
Ben a prop de casa teva, eh, Correas? Vius per aquí a prop, no?
Oh, sí, sí. Ja ara tinc tinc algú que ha arribat, de l'Olímpic i s'ha tancat a l'habitació amb una emprenyada monumental.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. En fi, a veure, de fet, en primer lloc preguntar-vos per això. Correas, Carmona, els dos que sou de bàsquet, com ho heu viscut, això? Qui vulgui, eh?
Bueno,
tu mateix, Ferran.
Home, el partit d'avui, jo crec que la Copa, jo que visc a Badalona, com deies ara, visc bastant a prop de l'Olímpic, crec que l'organització és perfecta, que Badalona, jo pensava viure a la ciutat a aquesta Copa tenint en compte que Barcelona està molt a prop i pot ser un problema, i en canvi tota aquesta setmana, especialment des de dimecres, jo crec que s'ha viscut molt bé. Jo he anat a algun partit de la minicopa, per exemple, i el pavelló estava planíssim. Jo crec que l'organització és perfecta, que el públic de la penya ha estat de Déu, ho va estar ahir, ho ha estat avui, i que l'han tingut a tocar. I després, evidentment, és una competició que recordo que els entrenadors deien al principi que podien haver moltes sorpreses, que això podia estar molt igualat, que qualsevol dels 8 podia guanyar, i així ha estat. No, els marcadors, al final la penya avui perd per un tap, per una cistella potser que aquella que li han anul·lat perquè Tomic ha tocat l'aro, però és que el Barça cau, però potser si aquell 2-1 de la Provítola, l'última jugada que la pilota es passeja pel cèrcol i no entra, doncs potser també hauria guanyat i el Madrid podria haver perdut el primer partit. Jo crec que és una Copa molt, molt igualada i de les millors dels últims anys.
Sí, sí, com a mínim de les més divertides, malgrat que no hi hagi sort per als equips catalans. Carmona, com ho has vist?
Bé, respecte al partit d'avui, doncs la penya ho ha tingut, i més enllà del que comenta el Ferran, al final saps que sempre parlem una mica de prendre les decisions correctes en els moments claus, de no equivocar-te, i la penya crec que amb aquella situació de l'antiesportiva que tenia els dos tirs lliures més la possessió, doncs primer ha fallat un tir lliure, però després aquella possessió l'ha jugat malament, crec. Crec que aquella decisió de Feliz de tirar-se un triple estant en bonus, al contrari, jo crec que allà ha estat una mica la clau del partit. El partit ha sigut molt xulo, molt igualat, amb un començament de partit estratosfèric, amb els dos fotent triples, i després ja ha acabat sent un partit de semifinal en el que els punts costaven molt de marcar, però bueno, la Copa la veritat és que està sent molt xula.
Sí, sí, absolutament. Vinga, doncs deixem el bàsquet, deixem la cistella, anem al futbol. A veure, algun dels dos, míster, començo per tu, confiava en l'Osasuna avui o no?
Sí.
Val, avui sí, vinga.
Sí,
val.
A més, jo he anat jugant una mica amb la doble pantalla i l'Osasuna no ha tingut un parell de molt clares.
Sí, però no,
I el Madrid pues, ha tornat a fer de Madrid avui.
Això t'anava a dir. Avui jo crec que és més que mai, o com a mínim ho ha tornat a ser, aquesta fiabilitat i aquesta qüestió quasi esotèrica, Correas, que a vegades ho hem dit tantes vegades, doncs no, i avui una altra vegada.
Sí, bueno, és un partit que ha guanyat el Madrid, però podria haver guanyat l'Osasuna.
Sí. Jo crec que però l'ha guanyat el Madrid.
Els tres resultats. Sí. Osasuna ha tingut, com diu el Marc, alguna oportunitat molt clara, ha hagut un pal de Moi Gómez que ha fotut un partidàs, Moi Gómez avui, i podria haver guanyat. També és cert que Sergio Herrera, que no és el porter titular però avui ha jugat, li ha tret, jo diria que 3-1 contra 1 a Vinícius, espectaculars, que podrien haver decidit el partit també a favor del Madrid. Bé, és un partit, això, que jo per moments he vist que demà el Barça es podia situar a més 10 i deixar la Lliga pràcticament sentenciada, però mira, és això el que té el Madrid, ara està 5 i t'obliga tu a guanyar demà per continuar amb els 8 d'avantatge.
Mira, precisament demà el Barça que rep el Cádiz. Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Després de la victòria del Madrid a les 9 al Camp Nou, amb l'obligació de guanyar si vol mantenir aquest avantatge de 8 punts que deia el Correas al capdavant de la Lliga.
Sí, el Barça afrontarà el partit amb el retorn del capità Sergio Busquets, que ha rebut avui l'alta mèdica, es provarà per dijous al Trafford, i les baixes d'Araujo, que està sancionat per acumulació de targetes, i també de Pedri i Dembélé, tots dos lesionats. Llista de 20 futbolistes, continua el davanter Ángel Alarcón del juvenil. Xavi ha confirmat que demà contra el Cádiz serà un partit de rotacions.
Independentment si haguéssim guanyat o perdut i s'hagués mig sentenciat l'eliminatòria, faríem rotacions, perquè ja ho vaig dir l'altre dia, hi ha fatiga, hi ha cansanci, hi ha molèsties, hi ha moltes coses, hi ha molts partits en molt poc espai de temps i necessitem fer rotacions. Està clar, hi ha gent que està entrenant molt bé, que s'ho mereix i que entraran bé segur demà. Sí, és moment d'anar rotant la plantilla, però no pel dijous, sinó perquè igualment, si el dijous fos partit de Lliga, rotaríem de la mateixa manera.
Al davant hi haurà un Cádiz que està fora del descens per primera vegada des de la jornada 1, que porta dues temporades seguides pescant al Camp Nou. De fet, l'any passat va aconseguir els 3 punts, la seva primera victòria en tota la història a l'estadi, i el Barça només ha guanyat un dels últims 5 partits contra els gaditans. A la primera volta, recordem, el Barça es va imposar 0-4 amb gols de De Jong, Lewandowski, Ansu Fati i Dembélé. Un dels temes de la prèvia d'aquest partit de demà ha sigut el sistema amb el que juga el Barça. Xavi ha volgut deixar molt clar que els seus equips mai han jugat amb un 4-4-2 i diu que considera el seu equip, el Barça, el més ofensiu d'Europa juntament amb el City de Guardiola.
Nosotros lo que queremos es recuperar el balón en campo contrario, igualarles muchas veces, quedarnos mano a mano atrás, y ese es el riesgo que tomamos. Que muchas veces he escuchado que somos un equipo defensivo, o sea, me parece increíble. Somos el equipo más ofensivo que hay ahora mismo en Europa, seguramente, junto con el City, de que más vamos al ataque, más riesgos tomamos, queremos recuperar el balón en campo contrario, queremos tener la posesión, y muchas veces atacamos 4-3-3 y otras veces 3-4-3, y en defensa lo mismo, pero en mi vida he trabajado el 4-4-2, ni en defensa ni en ataque.
Porto tot el dia volent-li preguntar al míster això. Tinc moltes ganes de preguntar-li al míster. Estàs d'acord amb aquesta afirmació de Xavi Hernández? No tant el sistema, sinó la qüestió del caràcter ofensiu.
Home, jo diria que l'estil del Barça de Xavi és ofensiu, però dir que és el més ofensiu d'Europa em sembla que s'ha calentat una mica i que li ha sortit...
Sí que anava una mica calent,
Li ha sortit una mica a la vena, perquè, bueno, home, crec que hi ha altres equips d'Europa que també juguen a l'atac, sincerament. I comparar el Barça amb el City, malgrat que avui el City ha empatat i tot el que vulgueu, ostres, sí. Em sembla que el City encara està una mica per davant o bastant per davant del Barça, però vaja, crec que no sé, a vegades ens pot passar a tots, però crec que s'ha calentat una mica avui.
Val, i tu Correas?
Sí, no, que s'ha calentat, jo hi era a la roda de premsa.
I has vist la calentada en directe, l'has vist?
Sí, però s'ha escalfat sobretot amb el 4-4-2. I ha sigut la pregunta yeah. No ha sigut si el Barça era ofensiu o defensiu. Això s'ho ha fet venir ell, per dir-ho. Ha sigut amb el 4-4-2. I llavors és quan s'ha escalfat i ha dit, no, escolta, nosaltres 4-4... De fet, és que ho deixa molt clar. Ha dit, jo no he treballat mai amb un 4-4-2 perquè no hi crec. I ha repetit, mai. Els seus equips ha dit... Bueno, ja ho he explicat, que és... que jugava un 3-4-3 o un 4-3-3, que ell sempre intenta obrir el camp, que a vegades ho fa amb dos extrems, unes altres vegades ho fa amb un extrem, altres amb un extrem i un lateral, però que en atac sempre hi ha dos tios oberts. Que un sigui un lateral no vol dir que no sigui... que no s'estigui jugant amb tres davant.
Sí, sí.
Però sí, ha sigut... quan se li ha preguntat pel 4-4-2, s'ha escalfat.
S'ha escalfat, sí. A la sala de premsa, Xavi, també ha parlat, Laia, de diversos noms propis, aquests noms propis que estan sobre la taula.
Sí, per exemple, ha reconegut que ha estat injust Eric García. El central català va començar la temporada amb molt protagonisme, va jugar els primers 4 partits de titular, però a poc a poc ha anat perdent minuts i, de fet, en els últims 4 partits, per exemple, ha quedat inèdit. Això és el que ha dit Xavi del central català.
Sí, se lo merece. Creo que estoy siendo injusto con Eric porque al final tiene la competencia que tiene, pero cuando ha estado a un nivel muy alto, muy alto. Y está preparado, es uno de los que entrena bien, que nunca se queja, siempre con una sonrisa, positivo. Bueno, es una maravilla entrenar a Eric, así que se merece más minutos, sí.
També ha parlat del moment de Lewandowski. El polonès continua sent de llarg el màxim golejador de l'equip amb 21 gols, però encadena 3 partits sense veure porteria. Xavi creu que s'ha de buscar més Lewandowski i aprofitar tot el que ofereix més enllà del gol.
Ho veig molt bé, està en un moment de forma molt bo. Sí que és veritat que potser abans estava extraordinari i ara sembla que estigui en un punt més baix. Però això no vol dir que estigui malament, al contrari, treballa per l'equip, pressiona, apreta i potser hem de jugar més amb ell. Potser l'hem d'utilitzar molt més del que estem fent, no? Insistim als jugadors que tenim una punta de referència brutal, un jugador top com a nou i que marca diferències i qualsevol pilota que va a l'àrea hi ha perill, la fa bona. Potser és moment de jugar fins i tot més amb ell, no?
Un dia més, Xavi ha elogiat Kessié i Rafinha pel seu bon rendiment i ha reiterat que Ferran i Ansu Fati necessiten recuperar la confiança. El tècnic també ha valorat la lesió de Pedri, ara que ja sabem que serà baixa per les properes 3-4 setmanes. Sabem que no serà dijous al Trafford, tampoc a l'anada de les semifinals de Copa al Bernabéu i és dubte pel clàssic del Camp Nou del 19 de març. És una baixa molt sensible, el tècnic diu que treballaran perquè l'equip no repeteixi una baixada de rendiment com la va passar la temporada passada amb la lesió del jugador canari.
Pedri és molt important per l'equip, és un jugador importantíssim, vital pel nostre model de joc, perquè marca diferències, perquè té un tempo extraordinària dins del mig del camp, et genera coses en atac, et dona fluïdesa en el joc. Bé, perdem un futbolista transcendental en el nostre esquema, però bé, hi ha altres alternatives, no? És moment de potser d'una alternativa a altra gent. Per exemple, Frank ho està fent molt bé, Frenkie està en un gran moment de forma, torna a la llista Bussi demà. Hi haurà moments per tothom, és el que els dic als jugadors, que tothom ha d'estar preparat i ara la gent ha d'estar preparada i esperem que no ens passi el de l'any passat, no? Que no ho trobem tant a faltar.
A veure, anem a pams. En primer lloc, Correas, començo per tu. Tens clar, no entrem gaire a l'11, mister, no entrem gaire a l'11, perquè encara que estiguem a distància, Marc, avui també hi haurà, evidentment, departament d'alineacions, val? Això que quedi claríssim. I Laia, imagino que, malgrat la distància, l'exigència és la mateixa,
Sí, sempre. Val. Ara ja aviso que demà és molt complicat, encertar l'11.
Val, molt bé, fantàstic. A veure, començo per aquí, Correas. Com creieu, o cap a on creus que anirà aquesta substitució de Pedri, aquesta substitució del rol de Pedri, i si et preocupa també, com deia Xavi?
Home, sí, em preocupa perquè per aquesta dada, no? La temporada passada, quan el Barça estava millor i em sembla que sumava, no sé si eren 8 o 9 partits sense perdre la Lliga o inclús victòries, s'havia arribat després d'aquell 0-4 al Bernabéu. I fins i tot va bé qui va somiar amb poder agafar el Madrid. Va arribar aquella lesió de Pedri contra l'Eintracht i tot allò es va caure i van ser 8 partits els que quedaven fins a acabar la Lliga i el Barça només va guanyar 4, però
de fet...
no només això. Jo ahir vaig fer un tema precisament al diari sobre aquestes absències de Pedri per lesió la temporada passada, i de 30 partits que es perd per lesió, que són molts, el Barça només guanya 13, que és la dada és molt important. Com la substituirà? Home, pel que ha dit avui, m'ha quedat clar que en Pablo Torre no serà. Pel que ha dit en roda de premsa. Jo crec que demà doncs, tirarà Gavi, demà pot jugar, perquè m'imagino que com que no juga el Trafford demà serà titular. Però bé, jo crec que hi haurà molts partits que potser utilitza dos extrems, com demà, segurament, i altres partits com el Trafford, pues jugarà Bussi, jugarà Kessié, jugarà Frenkie i jugarà Gavi.
Cosa, és a dir, cosa que
serà
reforça...
el substitut de Pedri, serà Kessié, que no s'assembla en res, però...
No, clar, clar, clar. Cosa que reforça també el debat que teníem un dia, recordo, sobre que era abans l'ou o la gallina. És a dir, que l'equip estava jugant com jugava també pel rendiment dels extrems o no, més enllà de tot el que, evidentment, les qüestions tàctiques de Xavi que puguis grimir. Xavi, Laia, deies que no et sentia.
Anava a dir que justament Pedri es va lesionar en el partit contra l'Eintracht de Frankfurt i el partit que va arribar 3 dies després va ser contra el Cádiz, que el Barça va perdre 0-1.
Mira, que bé, tot són coincidències. Carmona, abans d'anar a l'11, va.
Home, respecte al tema de Pedri, crec que el problema segurament és que, cosa que sí que passa en altres posicions, amb millor o pitjor rendiment, Pedri no té substitut per les seves característiques. Aleshores, sí, crec que el Barça ho notarà. Respecte a demà, sense entrar a l'alineació, jo crec que serà un dia de 4-3-3, crec. Perquè crec que també li dona la possibilitat de donar minuts a alguns que no els estan tenint i que també deixes de fer servir un quart centrocampista que ara precisament doncs és on vas més just. Per tant, tinc la sensació de que demà tornaríem a veure una opció més de 4-3-3 que de 4 migcampistes.
Val. Doncs vinga, va, anem a l'11, Laia, no ho ajornem més, anem a l'11, vinga, som-hi.
Aposta per un 4-3-3 amb Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Erik Christensen i Valdi en defensa, mig del camp Frenkie de Jong, Kessié i Gavi, al davant Ferran Lewandowski i Ansu Fati.
Molt bé, això és més complicat perquè no veig cares, no veig cares i vull veure cares. Carmona, començo per tu, va.
No, ho veig bastant bé, ho veig bastant bé.
Ah, sí, com, sí, home, sí. no podia ser d'una altra manera.
Ho veig bastant bé, L'única dubte que em genera és si jugaran Ferran i Ansu de sortida. És l'única dubte que tinc.
Mira, jo també, Marc, i que et digui el Dani, que el guió està posat aquí Ferran o Ansu, Rafinha, i que al final no he dit Rafinha. I...
Sí. Tota la raó, tota la raó.
Perquè potser és molts canvis en una mateixa línia d'un jugador que fa temps que no juguen, però és una possibilitat, és una possibilitat, eh? Però és l'únic dubte que jo tenia així, que no ho hem parlat, eh? Però de dir, ostres, potser Ansu per l'esquerra amb Rafinha, però, bueno, pot ser que també sigui amb Ferran i Ansu, sí, pot ser.
Molt bé, molt bé. En la nostra particular versió del Roper, la a favor de la Laia Carmona, Correas, que sempre acostuma a ser més punyetero. Vinga, Ferran.
No, coincideixo totalment, és que aquí
ja... Corre, i tu! Però si deies que era difícil, Laia, vull dir, això...
Ara el difícil és encertar l'11 de Xavi.
Dani, he de confessar una cosa.
Ai.
Que la Laia i jo hem consensuat aquest 11...
Home, però val, per això no m'ho digueu. O sigui, no us puc deixar sols ni un dia. No, hi ha hagut reunió prèvia, molt bé.
Hem estat junts a la ciutat esportiva i hem estat parlant de l'11, precisament, i més o menys, jo li he dit que tenia un dubte que no era aquest. Jo el dubte que tinc és... Christensen i Valde, teòricament, haurien de jugar perquè no van jugar dijous, però també crec que seran els dos titulars del Trafford. No sé si per aquí pot haver alguna variació.
Val. Veig que hi ha molt consens avui, molt bé, perfecte. Vinga, doncs a veure què passa demà. Demà no hi haurà missatgers, perquè com que estem tots d'acord, no hi haurà missatgers. Les medalletes ens les posarem tots. A veure, el rival, el Cádiz, Laia, que arriba al Camp Nou en un bon moment.
Sí, perquè ha guanyat dos dels tres últims partits que ha disputat, arribar en un bon moment anímic, per primera vegada des de la jornada 1 fora del descens, però això sí, amb nombroses baixes. Demà no pot jugar el Pach Espino per sanció, ni tampoc José Mari Negredo, Sergi Guardiola, que ha caigut avui en l'entrenament per unes molèsties, i Víctor Víctor Chus són tots ells baixa per lesió. Tampoc estarà disponible David Gil, el suplent de l'Edesma. Sergio González, el tècnic dels gaditans, ha destacat la regularitat i bon moment del Barça i ha incidit en la importància de superar demà la primera línia de pressió i obligar el Barça a córrer cap enrere per tenir opcions de puntuar al Camp Nou.
El plan de partido será lo que han hecho, no entendiendo que el Barça va a llevar mucho tiempo la pelota, que no nos pese, que no nos ponga tristes, simplemente entender que el partido puede ser así, pero lo que han hecho no ser atrevidos y tener nuestra fase de juego en la que les vamos a correr hacia atrás, porque si no, sí que no vamos a tener ninguna opción de poder ganar, ¿no? Yo creo que el equipo ha demostrado en grandes escenarios tener esa personalidad, de tener esa capacidad de poder combinar pases, sumar pases y superar líneas y ir a por el rival, y tenemos que volver a hacerlo.
El partit demà a les 9 de la nit al Camp Nou xiularà González Fuertes i al bar hi haurà González González.
Des d'una hora abans a RAC1 ens hagués agradat que combinat amb una final de la Copa amb la penya, malauradament no podrà ser així. En tot cas, per tancar, fora de l'àmbit esportiu, a veure, que aquest cas és evidentment important i en volem parlar i actualitzar-lo. Cas Negreira. Aquesta setmana ha sortit a la llum que el Barça va pagar gairebé 7 milions d'euros entre el 2001 i el 2018 a José María Enríquez Negreira, aquest exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres per informes arbitrals i de joves jugadors. A veure, tenim alguna novetat, Laia, d'avui?
Doncs avui el Mundo ha detallat en què va basar el xantatge que Enríquez Negreira va fer al Barça el 2019 quan el club va prescindir dels seus serveis. L'exàrbitre, segons detalla el diari, va amenaçar el club a través d'un burofax amb explicar que s'havien pagat prop de 800.000 euros a una empresa de la que Josep Contreras, directiu de les èpoques de Núñez, Gaspar i també Bartomeu, n'era administrador. El concepte de les factures era prestació de diversos serveis educatius esportius amb emissió d'informes sobre la participació de diversos actors de les competicions esportives i el seguiment d'aspectes que podien interessar en un futur, parlant de termes esportius. La Fiscalia hauria preguntat, segons detalla també el Mundo, per aquests pagaments en les declaracions recents que han fet Bartomeu, Òscar Grau i Albert Soler, entre d'altres. I també, evidentment, li han preguntat avui per tot plegat a Xavi, a la sala de premsa. Diu que l'equip està aïllat, que no n'han parlat, això sí, alguna broma ha caigut.
Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo el Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho. No lo hemos tratado, de verdad. En tema grupal, normalmente tratamos temas, este no se ha ni hablado.
Molt bé, i treu ferro Xavi, però no és menor. Que hi pot treure tot el ferro del món Xavi que vulgui, perquè suposo que serà el paper que ha de fer, però no és menor. Evidentment, avui és dia especial, avui estem a Badalona, amb aquesta especial de la Copa del Rei de Bàsquet, però serà un tema que anirem parlant fil per randa, però vull escoltar, i abastament, però vull escoltar les opinions del Ferran Corrias i del Marc Carmona abans de tancar sobre aquest cas, del qual cada dia anem coneixent capítols nous i que realment, Corrias, fins que no hi hagi una explicació fafaent i una explicació completa de tot el que ha passat, és que, vaja, ens seguirem fent preguntes perquè tot és molt escabrós.
Sí, sí. A mi jo crec que la clau és que s'expliqui quina és l'arrel d'aquest contracte. O sigui, quan comença aquest contracte, sembla ser que comença el 2001
sí.
amb Joan Gaspar, tot i que Joan Gaspar en les entrevistes que ha fet ha dit per activa i per passiva que ell no en sabia res.
Clar, que no és el mateix que no existeixin.
Exacte. Jo crec que el Barça ha iniciat una investigació i quan abans millor l'hauria d'acabar i explicar quan comença, per què comença i després per què continuen directiva rere directiva amb aquest contracte, no? Perquè, de fet, comença amb Gaspar però segueix amb Laporta, després amb Rossell i després amb Bartomeu, i després a mi el que em preocupa també és les quantitats, és a dir, s'ha d'explicar com es paguen 7 milions d'euros per uns informes arbitrals o també de jugadors i de futbol base, etcètera, etcètera. Jo crec que és una quantitat desorbitada, però no sé si... Clar, la qüestió serà aquestes quantitats, que jo estic convençut que no es podrà demostrar absolutament res, si era perquè era una extorsió, si és perquè s'estava pagant per coses estranyes, si, si és perquè ens van prendre el pèl, li van prendre el pèl al Barça, però, o si anaven a, no sé, vés a saber a on, no? Jo crec que la clau seria que la policia o la investigació trobés si després d'Enríquez Negreira aquestes quantitats sortien a un altre lloc, però jo crec que això no es podrà saber mai.
Doncs que això és un problema. Vull dir, al final, aquí ningú sap res, i això és el que no pot ser. Carmona, aquí ningú sap res i aquí ningú era conscienciat de res, però és el que diu el Correas. Són quantitats molt, molt, molt grans com perquè ningú sàpiga res.
Bé, té molt mala pinta, fa molt mala olor, això. És d'aquelles coses que quan surten els culers sentim una mica de vergonya, no? I crec que és absolutament necessari que algú del club surti a donar alguna explicació. Segurament de totes les coses que surten així una mica estranyes en el món del Barça, aquesta deu ser la primera a la història que afecta a quatre presidents que tots ells s'han volgut diferenciar entre si quan han arribat a la presidència. No? Per tant, això alguna cosa vol dir. Com deies tu, Dani, és un tema que genera moltíssimes preguntes, no? Per què aquestes quantitats tan elevades? Per què es liquida el contracte dos dies després de que el senyor Negreira el facin fora de la federació? És sospitós, això. Perquè si fossin contracte i informes, com deien, de scoutings, es podia haver seguit fent perfectament. Per què hi ha aquestes retirades de caix tan bèsties d'aquesta compte sense saber on van a parar els diners, com deia el Ferran, també? Per què els mecanismes de control que té el club, els mateixos que hi ha al club, se'ls poden saltar? És a dir, hi ha tantes preguntes d'això que totes fan molt mala pinta que jo crec que és absolutament necessari que el club, no sé si ha de ser el president o no, però que donin una explicació, perquè la imatge del Barça queda molt malmesa amb això. I vagi per davant que estic convençut de que això no estava fet per comprar àrbitres, és impossible. Però hi ha massa preguntes, preguntes que no poden quedar sense resposta.
Una cosa és compatible amb l'altra. És a dir, una cosa, el pensament de pensar que el Barça amb aquests diners no ha comprat arbitratges és compatible amb pensar què dimonis s'ha fet i de què dimonis servien aquests 500.000 euros anuals o aquests 7 milions que comentava la Laia Coll, el vicepresident dels àrbitres, bàsicament. En fi, vindran, evidentment, temps de tant de que hi hagi les investigacions adequades dels estaments que faci falta i, evidentment, també des d'aquí us intentarem explicar tot el que sigui necessari. Senyors, Marc Carmona, Ferran Correas, moltes gràcies. La setmana que ve ja ens veiem en persona. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé. Bona nit.
Una abraçada a tots.
Vinga, bona nit.
I bona nit també a la Laia Coll. Demà t'escoltem amb els del Barça Juga RAC1. Una abraçada, Laia.
Bona nit.
Una pausa i tanquem el Tu diràs.
RAC1. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1, podcast.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat cada 15 dies a RAC més 1 amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Som 11, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center, la Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Diràs, amb Dani Aguilar.
Pràcticament la una de la matinada, hem parlat de bàsquet, hem parlat de la primera divisió masculina de futbol. El Barça juga demà davant al Cádiz, és líder amb 5 punts a marge del Madrid, que ha guanyat avui 0-2 l'Osasuna, i l'Espanyol, de la seva banda, marca la permanència, un punt per sobre del València, que és avantpenúltim, i demà juga al camp, atenció, del CUE, l'Elx, a les dues del migdia. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Doncs sí, partit molt important al camp del CUE, entrenat per l'extècnic de l'Espanyol i Girona, Pablo Machín, i ho farà l'Espanyol amb moltes baixes, especialment en la posició de central. Calero, lesionat, no hi serà. Cabrera està sancionat i César Montes, el mexicà, tampoc s'ha recuperat a temps i s'ha quedat finalment a Barcelona. El tècnic Diego Martínez ha reconegut aquest matí que algun jugador haurà de canviar de posició o que els menys habituals hauran de fer un pas endavant. A banda, tampoc hi serà Joselu, el màxim golejador, ni Martin Braithwaite, que continua amb molèsties, tot i que ha entrat a la convocatòria. Dani Gómez i Omar, per decisió tècnica, tampoc han entrat a la llista de 20 convocats que ja és a Elx, concentrat pel partit de demà. El que per Diego Martínez és innegociable és la mentalitat del seu equip, i en aquest sentit, el gallec està molt content.
Pero joder, me siento muy orgulloso de este equipo por cómo afronta la adversidad y que evidentemente pues compite a su máximo nivel en la mayoría de las ocasiones, y cuando esto sucede somos un equipo, para frases míticas, un equipo muy jodido. Sé que suena feo, pero cuando nosotros estamos en todo mejor nivel somos así.
L'Espanyol és 17è a la taula, només un punt de les posicions de descens. L'Elx és el CUE i entre els dos equips hi ha 12 punts de diferència. Els il·licitants han millorat, però malgrat tot, per Diego Martínez, posar l'etiqueta de final al partit és una càrrega molt pesada, tot plegat en un context on l'equip ha sumat només un punt dels últims 9 possibles.
Aquí hay dos cosas importantes. Una, nuestra mentalidad es no mirar más allá del siguiente partido. Y la otra cosa, más allá de quién te enfrentes, este equipo siempre puede ganar. En cualquier equipo, ante cualquier rival, pero palabra final no. Para mí eso no es. Una final es otra cosa muy diferente, ¿no? Una final es cuando lo que pasa es definitivo, ¿no? Y eso no es definitivo.
Els blanquiblaus no se'ls dona bé el Martínez Valero. Només han guanyat 3 dels 21 partits jugats al camp il·licità. De fet, l'Elx no perd un partit com a local davant l'Espanyol des de fa 38 anys. El partit demà a les 2 del migdia en directe a RAC1. Per cert, a Diego Martínez, Dani, li han preguntat pel cas Negreira i els pagaments del Barça. Ha dit que s'ha d'aclarir pel bé del futbol espanyol i que per ara sona lleig a tot plegat. I un últim apunt, avui es compleixen 100 anys de la inauguració de l'estadi de Sarrià. Va ser el 18 de febrer de 1923. Aquell dia es va jugar el primer partit, un Espanyol 4, Unió Esportiva Sants 1.
Demà a les dues, aquest Elx Espanyol, tan bon punt acabi el Via Lliure, ja s'hi posaran el Puig, el Molló, el Ferran, l'Edu de Vall i el Camí i companyia. I sento ja respirar el Miquel Agut. Hola, Agut, bona nit.
Quin piset t'has muntat, Daniel, allà, aquest piset de solter que t'has muntat aquí al pavelló,
tu. Si veiessis el pavelló, com estem fent el programa ara mateix, si ho veiessis, sí que veuries.
No em diràs que has passat l'escombra, també, pel pavelló.
Sí, només em falta això. I tancar, en clau. Vaio, a veure, repassem alguns resultats de futbol internacional, que déu-n'hi-do com el tenim, Miquel.
Sí, jornada interessant i moguda. Per exemple, Anglaterra, victòria de l'Arsenal al camp de l'Aston Villa, gairebé al temps afegit, un partit que ha arribat a perdre per 2-1, però que ha acabat guanyant per 2-4, un resultat que ha barrejat amb l'empat del Manchester City 1-1 al camp del Nottingham Forest, deixa l'Arsenal més líder. Ara mateix l'equip londinenc té 2 punts més que el de Pep Guardiola i ha de jugar un partit pendent. Encara queda, per cert, el duel directe entre tots dos, serà l'Etihad, pendent d'aquesta segona volta. A Anglaterra encara hem d'explicar que el Chelsea ha perdut a casa contra el CUE, el Southampton, per 0-1, i tot i el més de 600 milions d'euros en fitxatges d'aquesta temporada, aquest 2023 només ha estat capaç de guanyar
un partit entre totes les competicions. I per acabar amb la jornada d'avui, Newcastle 0, Liverpool 2, els de Klopp veuen com Darwin Núñez, que ha acabat amb un cop a l'espatlla dreta, és dubte, diuen de moment això des d'Anglaterra, per jugar dimarts contra el Madrid a Anfield en el partit d'anada dels vuitens de final. Per aquest diumenge, el United, abans de rebre el Barça dijous, rep el Leicester, equip de la zona mitjana baixa, diu a la prèvia Ten Hag que McTominay, Anthony i Martial podrien tornar a la disciplina de l'equip després de superar les lesions que els han afectat. De la resta de la jornada, el que crida més l'atenció és el que ha passat a Alemanya amb la derrota del Bayern de Munic per 3-2 al camp del Borussia Mönchengladbach. Han jugat els muniquesos amb 10 homes des del minut 9 per l'expulsió en vermella directa d'Upamecano i ara mateix tenen a la general un punt més que l'Unió Berlín i 3 punts més que el Borussia Dortmund. Tant berlinesos com groc i negres han de jugar aquest diumenge i podrien avançar els muniquesos a la classificació. Per la resta d'Itàlia, doble somriure milanès, victòria del Milan al camp del Monza 0-1 i de l'Inter a casa contra l'Udinese per 3-1.
Estan apassionades, les apassionants les, i apassionades també, el que vulguis, les que competicions vulguis. Anglaterra i Alemanya.
Ets
i
un tio apassionat, això et caracteritza, Daniel.
Gràcies, Miquel, bona nit, a descansar.
Bona nit.
I abans de... Ara sí, abans de tancar, hola Arnau Pou, què tal? Bona nit.
Bona nit, Dani, què tal?
Què més hem de saber en clau esportiva abans de tancar?
Doncs mira, Dani, males notícies pel Barça de futbol sala, que ha caigut davant el Pozo per 2-3 i encadena la tercera derrota de la temporada. Tot i això, manté els 6 punts de diferència al capdavant de la classificació. El Granollers ha perdut contra el Logroño per 29-32 i a distància del Barça, que és líder per 8 punts d'avantatge. És la quarta derrota de la Lliga, la segona a casa. I a Terrassa està jugant la Copa de Reina de Waterpolo. Aquest diumenge a les dues, el Sabadell i el Mataró en disputaran la final. Una altra Copa de la Reina, en aquest cas la de voleibol, que s'està jugant a Sant Cugat. Aquest diumenge a 11:45 serà la final entre el Tenerife i el Gran Canària. I acabem parlant de Carlos Alcaraz, que s'ha classificat a la final de l'ATP 250 de Buenos Aires, després de superar el valencià Bernabé Zapata per un doble 6-2, i el murcià s'enfrontarà aquest diumenge a les 8 a la final contra el nord-americà Cameron Norrie.
Ha tornat en forma de la lesió. Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
Ha estat un dia llarg de bàsquet. Un dia que volem tancar amb una darrera veu a l'antena del Tu Diràs. La d'un home que fins fa ben poc sentíem sempre en la competició de la qual us estem oferint la cobertura, aquesta Copa del Rei de bàsquet de l'ACB des de fa ja uns quants dies. No en va, ha guanyat 6 copes com a entrenador. Avui al Superesports, tros d'entrevista a Pablo Laso, d'en Xavi Puig i en Marc Mundet. Doncs bé, per tancar aquest Tu Diràs, de nou al bàsquet, el very best de Pablo Laso.
La destitució com a entrenador del Real Madrid.
Bàsquet ficció. Tu creus que sense el problema al cor, no, tu ara continuaries sent l'entrenador del Madrid o no, Pablo?
Pues como es ciencia ficción, pues no puedo responderte, pero no lo sé. Yo lo que sí creo es que, bueno, al final Madrid esgrimió una situación mía física... Y yo salí fuera, yo no lo pienso esto, yo para mí terminó en el momento que me dijeron que no iba a entrenar al Real Madrid, ya está.
Home, porque al principio sí que lo sí, dir, no, sí. Se debería sorprender, de
sí,
hombre, fan, sorprender, ¿no?
Sí, sorprenderte sí, pero yo no soy una persona que se sorprenda mucho por estas cosas, siempre creo que esto puede pasar, ¿no?
Una hipotética tornada a la Casa Blanca.
¿Sabes lo que pasa? Que lo fácil es decir que tú turnarías, ¿vale? ¿Sí o no? No es tan fácil como sí o no. Sería absurdo decirte, sí, tornaría, vale. Y si te dicen, vale, te vuelves de entrenador al Madrid, pero vas a pagar 1.000 euros al mes. Y dirías tú, ¿cómo? Es absurdo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hay que hablar, incluso de personas, de gente que debe estar en tu, digamos, staff o tu alrededor, que tiene que ser importante para que las cosas vayan bien. Es mi manera de ver las cosas, el hacer que un equipo sea un equipo... I muchas veces va más allá del tema económico.
¿Quién ha estado al teu millor Madrid?
Yo creo que el año que mejor hemos jugado ha sido el año de la pandemia. Se cortó y nos caímos. Pero recuerdo la Copa del Rey de Málaga, la sensación de dominio general del juego. Bueno, yo creo que en ese momento el equipo estaba muy, muy redondo. La sensación de que, entre comillas, era el segundo top. El segundo top de un cambio... en el que la gente puede que recuerde a Pablo Laso dentro de muchos años, yo qué sé, la Euroliga que ganamos en Madrid, con Rudy, con Chapu, con Chacho, con Yul. Bueno, yo creo que ahí costó un tiempo conseguir ese nivel, fuimos campeones de Europa, pero yo creo que esa Copa del Rey de Málaga era una situación en la que, como entrenador, decías, estamos a un nivel...
Va solo.
Sí, va solo.
T'has plantejat mai anar a treballar a una franquícia NBA per aprendre el seu mètode?
Pues lo he pensado, pero también creo que la NBA ha cambiado mucho en los últimos años y sinceramente pienso si sería bueno. No lo sé. Tengo una familia, ¿a qué equipo? Bueno, soy una persona que me gustan que las cosas sean concretas y por las y no es algo que me plantee rollo voy a irme a Estados Unidos porque voy a aprender a ver un baloncesto. Bueno, no. Te diría que eso igual, por ejemplo, lo iría. Pues mira, te voy a decir un sitio que si ahora mismo. Yo lo haría en Belgrado. Me iría a ver a Celco un año. Un año. Y eso que he tenido la suerte de estar con él. Pero tengo muy buena relación con él. Creo que es un grandísimo entrenador, por supuesto. Pues me iría un año con Obradovich. ¿Por qué no? Porque creo que, bueno, podría aprender y porque hay muchas situaciones que puedo usar en el futuro para mí.
Entrenar fuera de la ACB.
Yo tengo una relación con Xavi. Que esto es algo que la gente se ríe porque dice, o sea, tiene huevos. El entrenador del Barcelona, ¿no? con lo que nos digo, si tengo muy buena relación con Xavi. Y Xavi siempre me decía, tienes que entrar fuera de España. Tienes que entrar fuera de España por experiencia, por todo. Luego ya volverás. O Xavi mismo dice, yo lo normal es que yo vuelva a entrenar en España. Lo normal, dice, no lo sé, pero... Pero yo tengo, y me dice, pero tú tienes que salir fuera, tienes que vivir otra experiencia, otro baloncesto, otra liga, otra mentalidad, otros jugadores. Bueno, sí lo creo, eso sí me atrae más. Antes me hablabas tú de Estados Unidos. Bueno, eso sí me puede atraer más, el ir fuera de la Liga CB.
¿Y he confiado al Barça?
Lo fácil es decir, ¿yo entraría al Barça? Sí. ¿O no? No. Esto no tiene nada que ver. Primero el Barça tendrá que quererte, ¿no? No es, no, pues lo suelo entrenar al Barça. Pero el Barça tiene un grandísimo entrenador, siempre ha tenido muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores, y es un club, bueno, yo creo que un club a nivel europeo más que reconocido. ¿Que eso signifique que el Barça un día va a pensar en traer a Pablo Laso? Bueno, esto es una pregunta más para el Barça que para Pablo Laso, ¿no? Pero qué duda cabe que muchas veces siempre piensas en eso. Y cuando te respondí antes de cualquier otro equipo, te respondo lo mismo del Barça. Yo no creo que los entrenadores pensemos en los equipos por el dinero, por el nombre. No, es que me llamo al Barça. Entonces voy al Barça. Bueno, oye, espérate. ¿Por qué vas a ir al Barça? Si te gusta la situación, vas a estar tú bien, vas a encajar en ese proyecto. Yo creo que hay muchas situaciones que al final tiene que ser muy importante que club y entrenador vayan de la mano.
Les paraules de Pablo Laso per tancar aquest Tu diràs d'avui, en què el protagonista ha estat aquesta ACB Copa del Rei, que s'està disputant a Badalona. La penya, malauradament, s'ha quedat a les portes del somni. Us ho hem explicat tan bé com hem pogut des del lloc dels fets, des de Badalona. Moltes gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i també al Departament Tècnic, amb l'Enric Soto tocant els botons des de Badalona i el Marcel va des dels estudis centrals. Demà, més ràdio, més esports a RAC1. Descanseu.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, la 1:12. Crisi interna a l'ANC. Avui han dimitit 13 secretaris nacionals de l'entitat i el vicepresident Jordi Pasarrodona. Assegura que a l'assemblea hi ha massa egos i que hi falta diàleg. Ho ha dit a 8TV.
Hi ha a vegades masses capelletes, masses egos, que jo penso que els hem de superar. Bàsicament passen per aquestes coses. I, en canvi, si debatéssim més, si dialoguéssim més, ens entendríem molt més. Jo sóc partidari de la unitat absoluta de tot l'independentisme. Per tant, el meu pas al costat és precisament per continuar treballant per la unitat absoluta de l'independentisme.
Però... La presidenta Dolors Feliu diu, però, que tot i les baixes, no pensa dimitir. N'ha parlat a TV3.
Avui s'ha fet un esforç de conciliació que, com dic, ha estat àmpliament majoritàriament recolzat, però que no ha estat suficient, doncs, per tots aquests secretaris, no? Nosaltres agraïm, com dic, la feina d'aquests secretaris i entenem que evidentment es farà un nou procés per escollir nous secretaris, com sempre es fa quan passen dimissions de secretaris. No em plantejo la meva cap mena d'acció per part meva.
Els membres que han dimitit no estan d'acord amb la proposta de llista cívica que volia crear Feliu a les properes eleccions al Parlament. La festa il·legal que va començar la nit de divendres al Serral, a la Conca de Barberà, encara dura i queden unes 500 persones, segons els Mossos. El dispositiu policial continua muntat, amb dos punts de control, intentant evitar que ningú hi accedeixi. L'alcaldessa del municipi, Maria Victòria Canyís, ha explicat a RAC1 que ahir els veïns ja van avisar que molts vehicles es dirigien cap a la zona de bosc.
Els avisos a nosaltres ens van arribar per part d'alguns dels veïns ahir al vespre. Ja vam fer arribar la informació als Mossos. Durant el matí hem intentat tallar els accessos i després ara està estabilitzat, perquè clar, els que ja estaven dins ja hi són, i els altres, com que hem limitat que hi puguin accedir, doncs els que hi pugen fins ara, doncs és a peu ja.
Canyís també ha reconegut que li preocupa que els participants puguin danyar l'entorn rural, una zona de cultius, sobretot de vinya, i de bosc, coneguda com a font de l'ermita. De moment, els Mossos han detingut dos assistents per atemptat contra l'autoritat. I l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, el més vell dels que encara estan vius, està en tractament pal·liatiu a casa seva. Així ho ha comunicat la seva ONG, The Carter Center. Amb 98 anys, últimament l'exmandatari demòcrata havia ingressat diverses vegades a l'hospital i ara es tractarà des de casa, al costat de la seva família. És el 39è president dels Estats Units. Va ocupar el càrrec entre el 1977 i el 1981 i també va guanyar el Premi Nobel de la Pau l'any 2002. I ara els esports. Amb Arnau Pou.
Derrota del Joventut de Badalona davant el Tenerife a les semifinals de la Copa ACB. L'equip badaloní